L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
L'Ajuntament de Montblanc ha retirat els honors que la Casa Reial Espanyola té al municipi.
Això només voldria dir que si a l'Ajuntament de Montblanc, de 13 regidors, per unanimitat, es vota aquesta moció, home, que si ell no ho sap, com menys els seus assessors o la gent de la Casa Reial, li expliquin el que vol dir això, eh?
El ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat per unanimitat aquest dimecres 4 d'octubre una moció conjunta per retirar els honors que la Casa Reial té a Montblanc. Per primera vegada, aquesta moció va obtenir els vots favorables dels 13 regidors del consistori montblanquí, 8 de l'Agrupament Catalanista de Montblanc, 2 de la CUP, 2 del PDeCAT i 1 del FIC. Parlarem d'aquesta notícia, però també farem balanç dels dos festivals que s'han celebrat a la Conca de Barberà aquest cap de setmana. D'una banda, a Montblanc, el Festival Internacional de Ceràmica Artística, el Terrània, que ha tancat una quinzena edició, de fet condicionada pel referèndum, i en els mateixos termes els parlarem també del Vitrum, la festa del vidre artesà de Vimbodí Poblet, que d'una banda va donar vida al nou gegantó vidrier del municipi, però de l'altra també ha estat un festival, la quarta edició marcada a l'hora per aquesta jornada del referèndum de l'1 d'octubre. Són notícies d'aquest dijous 5 d'octubre, però també els parlarem d'altres iniciatives, perquè aquest dijous justament un contacontes apropararà la figura de Muntanyola als infants, i és que en mossèn Ramon Muntanyola, del qual enguany se'n celebra el centenari, arribarà als infants mitjançant contes, poesies i cançons. Serà aquesta tarda a la biblioteca mossèn Ramon Muntanyola, que porta precisament el nom del poeta i sacerdot espluguí. Ens parlem d'aquesta iniciativa i també la de demà, que acollirà a Montblanc aquesta trobada de joves i empreses del territori en una nova jornada intercomarcal de joves i empreses de la Conca de Barberà i l'Alt Camp, l'anomenada Cycling Work. Parlarem d'això i alhora del que ens ve aquest cap de setmana, perquè es tracta d'un cap de setmana molt intens culturalment a la Conca de Barberà, un nou cap de setmana amb moltes propostes culturals. Per exemple, en aquest terreny més social, més festiu, la primera edició de la Fira de la Cervesa de l'Espluga, que es viurà aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí, amb gastronomia i música en una primera edició d'aquesta Fira de la Cervesa. Els parlarem d'aquesta jornada a l'Espluga de Francolí i també, per exemple, la jornada de portes obertes de la Fasina Balanyà durant les jornades europees pel patrimoni. Iniciatives d'aquest cap de setmana que avui també coneixerem a les portes d'un nou cap de setmana, podríem dir, molt intens culturalment a la Conca de Barberà. Comencem, doncs, així aquest informatiu diari del dijous 5 d'octubre. Benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, en qualsevol cas, de les iniciatives culturals en parlarem tot seguit, però abans, com explicàvem en aquesta portada de l'informatiu, el ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar ahir per unanimitat en el ple una moció conjunta per retirar els honors que la Casa Reial té a Montblanc. Per primera vegada aquesta moció va obtenir els vots favorables dels 13 regidors del consistori montblanquí. L'any 2013 es va aprovar una moció semblant presentada per l'Entesa Instàncies de la CUP, que en aquell moment no tenia representació al consistori. Llavors es va aprovar per 8 vots a favor de 6, en aquest cas 6 regidors de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i 2 d'Entesa, i va tenir l'abstenció dels 2 regidors de Convergència i Unió i alhora els únics regidors de la FIC i del PSC. Segons la moció aprovada aquest dimecres, que es diferenciï respecte a aquesta del 2013 perquè tots els regidors en bloc van aprovar-la per unanimitat, l'Ajuntament de Montblanc ara manifesta el seu rebuig al sistema monàrquic per entendre que el règim més democràtic és el que correspon a la realitat publicana i expressa la voluntat del mateix consistori que ni Leonor de Borbó ni Felip V, si sé, volíem dir, utilitzi el títol del Ducat de Montblanc. L'alcalde Josep Andreu destaca que és un moment històric que tots 13 regidors hagin votat a favor de la moció. L'escoltem.
Bé, això només voldria dir que si a l'Ajuntament de Montblanc, de 13 regidors, per unanimitat, es vota aquesta moció, home, que si ell no ho sap, com menys els seus assessors o la gent de la Casa Reial, li expliquin el que vol dir això, eh? perquè aquí som 13 de 13. I jo demanaria que aquí els grups de comunicació que hi han, que si això s'acaba aprovant, que s'aprovarà per tot el que hem manifestat, per unanimitat, comencin a anar passant missatges a la xarxa i a la CN i a tothom, perquè jo crec que això aquí és important, importantíssim, que 13 de 13 tinguem aquest criteri. Jo em sembla que hi ha molta gent que es té que preguntar què han fet i cap on volen anar. Passaríem, doncs, a votació aquesta moció. Vots a favor. Aprovada una moció històrica de l'Ajuntament de Montblanc per 13 vots a favor.
Així es va viure ahir en el ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest dimecres 4 d'octubre. Així s'aprovava aquesta moció, com escoltem. Bé, aquesta moció s'ha presentat després que el rei d'Espanya, Felip VI, en el discurs que va realitzar el passat dimarts 3 d'octubre, no fes cap referència als disturbis que van crear la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola en diverses poblacions de Catalunya i també a la Conca de Barberà, concretament a Sarral, on les càrregues policials van afectar els ciutadans que exercien pacíficament el seu dret a vot i protegien el col·legi i que recordem que va deixar un balanç de 12 ferits. La moció reflexa que el discurs del monarca espanyol es posa milimètricament al costat del govern del Partit Popular presidit per Mariano Rajoy. Felip VI també manifesta que el Parlament i el govern de Catalunya estan al marge de la llei i de la Constitució espanyola. Finalment, la moció, en aquest cas aprovada per l'Ajuntament de Montblanc, es queixa dels atacs del poder judicial contra el poble de Catalunya, que segons el rei espanyol estan plenament justificats. Les reaccions i les justificacions van venir de la mà de tots els partits que formen aquest consistori montblanquí i que, com dèiem, que van aprovar en bloc aquesta moció. Escoltem, en primer lloc, el regidor del PDeCAT, Cesc Vinyes, expressant els seus motius per donar suport a la moció.
Des del nostre grup, evidentment, votem a favor de la moció. L'existència d'un rei ja xoca contra la majoria de lògiques democràtiques que ens podem plantejar. El fet de que una persona per herència tingui un privilegi de ser un cap d'estat o un governant d'un país és absurda avui en dia, i abans ho continuem sent avui en dia. Que a Espanya tinguem un cap d'estat imposat per la dictadura franquista demostra que la transició realment no va ser tan exemplar com ens pensàvem que havia sigut, i amb el temps això tristament s'ha acabat demostrant. Realment, tal com també espero que Catalunya d'aquí poc o d'aquí tan aviat com sigui possible esdevingui una república independent, també espero que un dia o altre Espanya esdevingui una república. És de les coses que un dia o altre crec que veurem a la monarquia espanyola abdicar, seguim l'exemple de molts països europeus que per sort tenen repúbliques.
Així defensava Cesc Vinyes el vot del PDeCAT a l'Ajuntament de Montblanc, en aquest cas en el ple d'aquest dimecres. També en va parlar Toni Gutiérrez, de regidor de la FIC, que criticava, de fet, el discurs fet aquesta setmana pel rei d'Espanya.
Que em sento republicà, és un tema personal aquest, que sóc dels que penso que el jefe de l'Estat doncs, l'ha de triar el poble i no ha de ser un rei. Crec que és cert que la figura del rei Felip VI ahir va quedar una mica, per part meva, deteriorada, perquè jo sóc d'aquells optimistes que m'esperava un discurs després del que havia passat el diumenge, un discurs diferent, un discurs molt diferent al que vaig veure, un discurs que posés una mà estesa, vaig trobar a faltar unes paraules pels ferits, vaig trobar a faltar les ganes de mediar i vaig trobar a faltar doncs entendre que el poble de Catalunya doncs està en certa manera dividit i que la figura del rei doncs jo entenia que havia de jugar un paper clau o que el podria jugar. A mi em va decepcionar personalment el seu discurs i és un dels motius que em fa avui doncs votar a favor d'aquesta moció, i crec que són temps ara de pau, de diàleg, de negociar, de seny, i si algú ha de fer aquest paper hauria de ser el cap d'estat.
Bé, i finalment també en va parlar la regidora de la CUP, Laura Aluja, que celebrava, de fet, aquesta decisió unànim del consistori en aprovar aquesta moció de rebuig a la monarquia, d'aquests honors que té la monarquia a Montblanc. L'escoltem.
Aquesta moció va ser, quan es va presentar, va ser significativament rebaixada i tot i així va haver-hi 5 abstencions. Per això dic que les condicionants i les circumstàncies han canviat molt des de llavors, per sort. Avui, en canvi, tots 13 regidors, i celebro molt la decisió del Toni, que doncs, fa 4 anys doncs, va votar una cosa i ara doncs, suposo que ha donat doncs, a una reflexió i a unes circumstàncies que doncs, ha vist aquests darrers dies doncs, li han fet canviar, doncs, serà de 13 vots a favor. Això també és exemple d'un canvi que ha patit aquest país. Aquest cop votarem això, no hi haurà 5 abstencions, cosa que em fa molt feliç, i vol dir que s'acaba una etapa i que s'ha acabat doncs, aquesta actitud caspa de rebuda de prínceps, de torres, de títols no merescuts, que s'ha acabat el bròquil i que això és un poble digne. Montblanc també és un poble digne.
Això va passar ahir en el ple de l'Ajuntament de Montblanc i aquí hem d'afegir una última notícia, i és que aquest mateix ple, ahir Montblanc, va declarar persona non grata a Enric Millo. Aquest dimecres 4 d'octubre el ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar una moció presentada per l'Associació de Municipis per la Independència i de l'Associació Catalana de Municipis per condemnar la repressió exercida contra el poble de Catalunya el passat 1 d'octubre. En aquest sentit, també com dèiem en aquest titular, es va nomenar persona non grata al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, com un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals. I també va ser doncs, així com es va reconèixer aquesta actitud per part del delegat al govern espanyol, es va nomenar persona non grata a la capital de la Conca de Barberà. Per tant, aquesta notícia avui també hi sumem aquest fet, en aquest sentit, en el ple municipal de l'Ajuntament de Montblanc, que també s'exigia la retirada dels efectius policials enviats expressament per impedir el referèndum, i sumem això al fet de treure tots els honors a la Casa Reial i alhora declarar persona non grata Enric Millo. Aquestes són notícies que coneixíem justament aquest dijous com a resultat del ple d'aquest dimecres a l'Ajuntament de Montblanc.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
En aquest sentit, tots els acords que els hem explicat es van aprovar per unanimitat en el consistori, per tant, seguirem parlant de tot el que hagi donat de si aquest ple de l'Ajuntament de Montblanc. Continuem amb d'altres notícies, ara passem pàgina en el terreny polític i anem a analitzar el terreny cultural del cap de setmana, que, malgrat tot, també està condicionat pel referèndum de l'1 d'octubre.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Aquest cap de setmana del 29 a 30 de setembre i l'1 d'octubre, Montblanc va celebrar la 15a edició de Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica. El festival va tornar a acollir una excel·lent mostra d'obra de ceramistes de Catalunya, Bèlgica, Espanya, França, Regne Unit, que de fet era el país convidat, i es va poder gaudir d'una variada programació que va incloure demostracions i tallers al claustre de Sant Francesc, alhora exposicions en diversos punts de la vida i un espectacle dissabte al vespre, que era l'acte central, a la plaça de Sant Francesc. Tot plegat impregnat d'un ambient de celebració d'un aniversari especial, aquesta 15a edició de Terrània. Tot i això, Terrània 2017 serà recordat, però alhora, per la coincidència amb el referèndum per la independència que va condicionar l'assistència dels visitants durant la jornada del diumenge 1 d'octubre. Una circumstància que ja se sabia amb antelació i que va ser assumida tant pels organitzadors com pels ceramistes participants. És obvi que les xifres de visitants i les vendes s'han vist afectades, en són una mostra d'aquest condicionament del referèndum i s'ha trencat la tendència a l'alça dels darrers anys. Així, els visitants han estat uns 2.800 i les vendes s'han quedat en poc més de 10.000. 1.000 euros. Tanmateix, Terrània és un festival completament consolidat, com ho mostren aquestes 15 edicions, i és de fet un punt de trobada imprescindible per als aficionats a la ceràmica artística. Ha seguit augmentant a nivell de l'obra exposada i també la varietat de les activitats paral·leles, i alhora ha suposat un salt qualitatiu que ha de marcar, diuen els organitzadors, el camí a seguir en aquestes properes edicions. Els visitants han gaudit de tallers i demostracions que s'han tornat a fer amb la col·laboració de Ceràmica Collet CO2 i han quedat plens els clàssics tallers infantils coordinats per l'Escola d'Art de Valls de la Diputació de Tarragona. La nova proposta del taller Microracu amb microones a càrrec de Montse Llanes i el taller de torn amb tastets de fang també han comptat amb un gran nombre de participants. Els 7 ceramistes d'Anglaterra i del País de Gales que van assistir al festival van sorprendre amb la Terrania Verde i Party, reproduint una festa d'aniversari amb una taula plena de menjar. Una altra de les demostracions fou el joc de barrets, una activitat feta amb el suport de fons Isuni i subministre Sant Per, amb un format similar a una cursa de relleus en les quals els ceramistes van elaborar peces que van ser improvisades al moment. Amb dues activitats van comptar amb la col·laboració de la ceramista argentina de San Carlos de Bariloche, Paula Sauco, que va viatjar a Catalunya expressament per participar en el Festival de Terrània. D'aquest festival de ceràmica també els parlem de l'acte central del festival, que es va celebrar dissabte a la nit, un espectacle anomenat Fire of Imagination, que també va recordar la 15a edició d'aquesta Terrània amb una performance de la companyia Fanglinia amb els ceramistes Sergi Païssa i Emília Musail i amb la col·laboració de l'escultor Quim Rifà i del mim i músic Mike Krylovski. A partir d'ara, doncs, també l'Església de Sant Francesc es transformarà novament per acollir els dos propers actes d'aquesta tardor a Montblanc, que organitza l'Oficina de Turisme de Montblanc. Per tant, passant pàgina ja del Terrània, Montblanc es posa a pensar en el Festival Clicània, dedicat al Playmobil, que es celebrarà els dies 12, 13, 14, 15, 21 i 22 d'octubre, i Safrània i la de Sant Martí, també de productes agroalimentaris de la Conca de Barberà, que es celebrarà ja els dies 4 i 5 de novembre.
El teu portal informatiu de proximitat.
I de Terrània passem a parlar de Vitrum, el festival, la festa de fet del vidre artesà de Vimbodí i Poblet. Bé, d'una banda, el festival del vidre de Vimbodí i Poblet, aquest Vitrum, en la seva quarta edició, ha donat vida al nou gegantó vidrier del municipi de Vimbodí i Poblet, que de fet també porta el nom de Vitrum. I és que aquesta quarta edició va comptar amb el naixement d'aquest gegantó, i això va ser dissabte a la tarda, justament després que l'alpinista Òscar Cadiach fos nomenat com a vidrier d'honor, i en honor, doncs, t'han fet en reconeixement, volíem dir, a la seva fita, el fet d'haver aconseguit pujar als 14.8 mils del planeta. Aquests són els grans titulars d'aquesta quarta edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, que de fet referma el seu caire familiar i lúdic com a esdeveniment en el marc i en la difusió del vidre, d'aquesta tradició, d'aquesta artesania, però que també va, doncs, estar condicionat amb la coincidència de dates amb el referèndum català. De fet, la coincidència amb l'1 d'octubre va fer que el programa d'actes hagués patit modificacions i s'acabés fonent amb la concentració de la ciutadania i visitants a la plaça Major per participar i seguir de prop en una pantalla gegant al desenvolupament d'aquesta jornada cívica i festiva de l'1 d'octubre. De fet, però, parlant ja d'aquest Vitrum, enguany va incloure, com els havíem anat explicant, demostracions de vidriers dins i fora de Catalunya, en els quals, doncs, com parlàvem, n'hi havien més de 5 en un mercat d'artesania que, de fet, també va comptar amb la tradició de l'escultura gegant de gel a càrrec de l'escultor Ivan López, que enguany es va fer en un porró. Es va reconstruir aquesta imatge d'un porró, en aquest cas, a partir de material, d'aquest material, el gel. Es va fer en grans dimensions a càrrec d'aquest escultor Ivan López I per què? Doncs perquè el porró va ser la peça que va marcar aquesta edició del Vitre, de la Festa del Vitre Artesà. Alhora també hi van haver jocs i tallers infantils, el concurs de beure amb porró, i enguany, com a novetat, també, com dèiem, la presentació d'aquest gegantó vitrier de nom Vitrum i el nomenament de l'alpinista Òscar Cadiach. En farem valoració, de fet, demà en l'informatiu diari per conèixer com es valora des de la regidoria, des del consistori vimbodinenc, aquesta edició que, com dèiem, alhora ha estat marcada pel desenvolupament del referèndum de l'1 d'octubre. I la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga donarà a conèixer avui als infants la figura del poeta i sacerdot espluguí que dona nom a l'equipament municipal i del qual enguany se'n celebra el seu centenari del naixement d'aquest poeta i sacerdot espluguí, mossèn Ramon Muntanyola. Serà aquest dijous 5 d'octubre a partir de les 6 de la tarda i la figura de Muntanyola arribarà així als nens i nenes mitjançant contes, poemes i cançons a càrrec de la conta contes Eugènia González, també coneguda com La Rosa. La proposta està pensada per a majors de 4 anys i s'inclou en la programació, com dèiem, de l'any commemoratiu del centenari de mossèn Ramon Muntanyola, que impulsa l'Espluga de Francolí i que alhora, com també els hem anat explicant, compta amb actes arreu del Camp de Tarragona. Un d'aquests avui a la Biblioteca mossèn Ramon Muntanyola, aquests relats, aquests contes infantils amb mossèn Ramon Muntanyola com a protagonista. I demà, divendres 6 d'octubre, a Montblanc se celebrarà la segona trobada intercomarcal de joves i empreses de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp, l'anomenada Cycling Work, una jornada que es va estrenar a l'Alt Camp i que té per objectiu que els joves puguin conèixer de primera mà les empreses del territori. La jornada se celebrarà a l'edifici de Conca Activa, a Montblanc, a partir de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda. Hi participaran 6 empreses del territori de diferents sectors que es desenvoluparan en tallers i que explicaran quins són els perfils demandats per cada sector, alhora també la formació i les competències requerides en cada cas. Bé, els joves poden fer les seves inscripcions a les oficines joves de la Conca i de l'Alt Camp i els participants de l'Alt Camp i del Priorat es podran desplaçar fins a Montblanc gratuïtament. La jornada està organitzada per les oficines joves de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà, el grup líder del Camp i també de la Direcció General de Joventut de la Generalitat i compta alhora amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya. Això serà demà divendres 6 d'octubre a Montblanc, aquesta jornada intercomarcal de joves i empreses. En podeu trobar més informació a esplugafmradio.cat.
Més informació a esplugafmradio.cat. El teu portal informatiu de proximitat.
I ara ja són 2:15, avui és dijous 5 d'octubre, continuem amb més notícies, però ja posem el punt de mira al cap de setmana perquè, justament, a l'Espluga s'estrenarà la primera fira de la cervesa artesana. Serà aquest dissabte 7 d'octubre la fira de la cervesa artesana que es celebrarà a la plaça i al carrer del Castell de l'Espluga de Francolí amb el principal espai d'expositors i parades amb la cervesa artesana com a protagonista. La fira comptarà alhora amb cerveses de proximitat, food trucks, pastissers, forners i altres productors locals, com per exemple Coque Salades, un producte doncs, habitual al municipi. Alhora, la jornada incorpora un espectacle infantil i 4 actuacions musicals que amenitzaran el recinte des de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit. La primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga donarà el tret de sortida, com dèiem, a les 12 del migdia des de la plaça de l'Església amb l'actuació de la xaranga Sinfa i iniciarà així un recorregut musical fins al recinte firal, com dèiem, que serà a la plaça i carrer del Castell de l'Espluga de Francolí. Des de llavors, la fira obrirà les seves portes fins a les 3, volíem dir, de la tarda, en què s'aturarà i a les 5 tornarà a reprendre l'activitat, llavors ja fins a les 12 de la nit. A 2:15 se celebrarà un taller-espectacle pels infants anomenat Mi Hop Hula, a càrrec doncs, d'un grup infantil, mentre que Maria Jacobs presentarà el seu primer disc, 17 Secrets, a partir de 7:45 del vespre també en aquest recinte firal. Les dues darreres actuacions musicals començaran a partir de 9:45 del vespre i la primera serà El Violí del Foc, un espectacle de música, dansa i foc, mentre que la darrera formació en participar en aquest festival serà el grup musical local, Leitmotiv, que tancarà la nit amb les seves versions. El públic assistent podrà gaudir d'un cop de vidre dissenyat especialment per la fira i les degustacions gastronòmiques que s'hauran de pagar directament als productors, que com dèiem seran en la gran majoria productors locals de l'Espluga de Francolí. Això serà aquest dissabte 7 d'octubre, la primera fira de la cervesa artesana de l'Espluga de Francolí. I també aquest cap de setmana, durant les jornades europees del patrimoni, es podrà fer una visita a la Fassina Balanyà, aquest museu que de fet és l'única destil·leria d'aiguardent del segle XIX visible de tot Catalunya i que participarà un any més a les jornades europees del patrimoni 2017, oferint la seva visita gratuïta els dies 6, 7 i 8 d'octubre d'aquesta setmana. La Fassina Balanyà, com saben, va ser una indústria de caire familiar que va estar en funcionament, com dèiem, a meitats del segle XIX fins a la dècada dels anys 60. El tancament i l'abandonament de l'edifici sense ús alternatiu va permetre que 40 anys més tard es mantingués pràcticament igual com l'havien deixat. L'Ajuntament de l'Espluga, amb el suport de la Fundació Lluís Carulla i el Museu de la Ciència i la Tècnica, va realitzar un treball d'estudi, investigació i recuperació de l'edifici per tal d'incorporar-lo al Sistema de Museus Nacionals de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i així donar a conèixer una activitat industrial en clau al nostre país al llarg dels darrers 3 segles. Aquest museu, la Fassina Balanyà, es pot visitar i aquest cap de setmana es podrà fer gratuïtament en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. I bé, tanquem ja aquest informatiu diari fent un breu repàs a l'actualitat comarcal del cap de setmana, l'actualitat, les propostes culturals per aquests propers dies. Per exemple, com dèiem, aquest dijous, la Conta Contes a la biblioteca, en què s'aproparà la figura de mossèn Ramon Muntanyola. Serà això a l'Espluga de Francolí aquesta tarda a les 6. També demà a Montblanc, la Cycling Work, aquesta trobada intercomarcal de joves i empreses, serà a Conca Activa a partir de les 10 del matí. I ja posant la mirada al cap de setmana, doncs a Vallespinosa es celebrarà la segona festa del bosc, mentre que a l'Espluga es donarà el tret de sortida a la primera festa de la cervesa artesana del municipi. I a Montblanc, aquest dissabte 7 d'octubre, a 7:45 del vespre, es farà al Museu Comarcal de la Conca de Barberà una conferència sobre el teix, en aquest cas a càrrec del Centre d'Estudis, volíem dir, del Comitè Live de la Comissió Europea, amb l'objectiu de millorar significament les teixides, un hàbitat de conservació prioritari a escala europea dels treballs forestals. En aquest cas, això serà el Museu de la Conca de Barberà, però també aquest diumenge es celebrarà ja la 18a edició de la caminada pel massís de les muntanyes de Prades a Vallclara. També ja parlant de la setmana següent, el dia 12 d'octubre, Montblanc viurà, com dèiem, el festival de clics del Playmobil Clicania. Aquestes són propostes que podeu conèixer al blog de l'agenda cultural de l'Espluga FM Ràdio a esplugafmradio.cat. Així tanquem doncs aquest informatiu diari del dijous 5 d'octubre. Una jornada més, un dia més, els agraïm la vostra confiança, el fet d'haver estat al nostre costat per conèixer l'actualitat de l'Espluga de Francolí i també de la Conca de Barberà. Ja ho saben que quan vulguin ho poden fer a esplugafmradio.cat, on poden llegir i veure les principals notícies del dia a dia. De fet, l'actualitat comarcal s'actualitza tot el dia a través d'aquest portal web de l'emissora, on alhora poden recuperar la programació, el servei a la carta, amb els àudios dels principals programes de l'emissora per tal que els pugueu escoltar en qualsevol moment. Avui, dijous 5 d'octubre, els volem agrair novament la confiança mostrada l'emissora perquè ens feu veure això, no? Que cada dia us informeu al nostre costat, com ho heu estat fent durant el cap de setmana en el marc d'aquest referèndum de l'1 d'octubre. Moltíssimes gràcies per confiar en l'Espluga FM Ràdio. Ja ho saben, ens retrobem en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa, de dilluns a divendres a les 11 del matí i també a les 7 de la tarda i al cap de setmana a la 1 i a les 7 de la tarda. Els deixem amb la resta de programació de l'Espluga FM Ràdio al punt de 11:45 del matí, després d'una petita pausa que ara farem. Els deixem amb un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri, aquesta història que coneixem cada dia amb la Carme Callau en l'espai de lectures de l'Espluga FM Ràdio. A les 12 del matí, avui és el moment de la reemissió de l'Entre Vins i Fogons, el programa de l'Espluga FM Ràdio destinat al món del vi i la gastronomia. I a les 8 del vespre vull tenir una cita amb la música dels anys 70, 80, 90, bé, de fet, un repàs de la música que ha marcat en aquest cas el Pep Torres i el Miquel Vilà a l'Ara i Sempre, música i alguna cosa més. Això serà el punt de les 8 del vespre. Tot seguit, a les 9, el repàs del dia en un minut i una nova entrega de la Storytime, aquests contes infantils en anglès amb Jill Haywood. Així acomiadem aquest informatiu diari del 5 d'octubre. Ja ho saben, esplugafmradio.cat segueix l'actualitat i a l'Espluga FM Ràdio, al 107.4, segueix la programació. Gràcies i fins demà. A l'Espluga FM Ràdio, lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Segona part del capítol cinquè, el llibre de la Clara.
La Clara parla acostumada a manar, però amb un to que convida a la conversa, a l'amabilitat. El to de qui està habituat a haver de convèncer la gent de qui està més avesat a seduir que no pas a imposar. No li ha estat fàcil haver de vèncer les reticències de l'advocat i de l'administrador. No li ha estat fàcil haver de convèncer gent situada a centenars o a milers de quilòmetres perquè acceptessin les seues ordres. Ha hagut de tenir mà dura, no tremolar a l'hora d'haver fet fora gent, simplement perquè li havia arribat que discutien les seues ordres. L'única cosa que no era qüestionable, les ordres d'una dona cega i malalta, tancada en un casalot. Com si no sabés perfectament què feia, com si no fossin seus els diners, per invertir-los o llançar-los com ella volgués. Com li donés la gana, fent i desfent negocis, per això va fotre fora l'antic advocat de la família, perquè pensava que no defensava prou bé els interessos de la casa i per això va fixar aquest d'ara, més jove, amb més a aprendre i sobretot amb molt més a guanyar. Perspectiva que li permet ser molt més fidel a la casa per la possibilitat dels guanys que li pot reportar i a venir. Llavors és quan li parles de tu, de les alegries, les frustracions, de la teua carrera de lletres, de la teva vocació, de l'escriptor, des del dia que descobriràs que amb paraules també es podia jugar a canviar el món. Li expliques la denigrant situació de l'educació secundària en un país on el professor és el banc de proves, pels aspirants o torturadors, per als futurs maltractadors. La mort de la Martina en veure que el seu món, el món que sempre havia imaginat perfecte, no existia, perquè ningú no volia aprendre a estimar els llibres, estimar la literatura i perquè des de l'administració es persegueixin els mestres amb entusiasme, amb passió, amb vocació, perquè els batxillerats de lletres s'apuntava no pas aquell que realment volia gaudir dels llibres i de la lectura, de la història i de l'art, sinó els alumnes que no tenien prou capacitat per cursar els estudis de ciències, els nois i les noies que no tenien cap possibilitat de seguir amb la física, amb la química o les matemàtiques, però que tampoc no volien llegir, sinó simplement continuar les aules per satisfer els pares i arribar a la universitat, que si no, el fracàs seria dels seus progenitors. Li expliques el teu doctorat en l'obra de Manuel de Pedrolo, un dels escriptors més fascinants, i oblidats del país, i a la vegada un dels més suggeridors, un dels pares de la modernitat literària catalana, i li expliques com a poc es van acabant les beques, les ajudes, a la investigació, al suport dels professors que consideraven que investigar aquell home no era necessari, que el temps eren uns altres i que el país havia canviat massa, que no calia interessar-se pels intel·lectuals insubornables, per la literatura d'idees, per l'independentisme, pels somnis i la llibertat, quan en realitat era que el temps eren els mateixos i que el país havia canviat, tant volta a pitjor, perquè havia perdut la seva memòria i la seva decència, i així el doctorat es va acabar. La tesi va ser presentada a una petita part publicada, perquè les editorials poques vegades volen publicar les tesis doctorals amb totes les honroses excepcions que calguin. Que ja se sap que una tesi pot fer pensar i pot engegar un mecanisme de reflexió, i el que ens interessa en aquest país és continuar fomentant la desmemòria, el descrèdit i la irrealitat.